Les dues en punt del migdia obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Està sent una temporada realment estranya, el grup tercer de la segona divisió B. No pas el centre d'esports Sabadell, que entraria dins dels paràmetres d'un equip típic de la zona alta de la classificació. L'equip d'Antonio Hidalgo no ha perdut encara 3 partits seguits, ni tampoc s'ha estat 3 jornades consecutives sense guanyar. Xifres només comparables a les del nou líder, el Castellón. I una ratxa, per cert, que es posarà en joc a la Dani Jarque després dels 2 últims empats. Però si parlem de ratxes ben estranyes, la de l'Espanyol B. El pròxim rival dels Arlequinats es troba en una dinàmica similar amb la qual es presentava el Llagostera diumenge a la nova Creu Alta. Són 7 partits consecutius sense sumar els 3 punts i un agreujant ve de caure al filial Perico golejat a casa per 1-5 contra l'Olot. Un sotrac de resultats que fa no gaire un equip que va encadenar 7 victòries consecutives i es va arribar a plantar, recordem, com l'alternativa al llavors líder, al conjunt arlequinat. Com veieu, és una categoria i especialment un grup molt capriciós. Tots els equips passen i han passat mals moments. Que el del Sabadell no s'hagi allargat en el temps parlar de la fiabilitat dels homes d'Antonio Hidalgo, que dissabte esperen que la mala ratxa de l'Espanyol B s'allargui com a mínim una setmana més.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de so, el Roger Benet, com vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Avui tindrem un informe especial sobre les diferents ratxes que s'han donat aquesta temporada al grup tercer de la segona divisió B. També dedicarem uns minuts a la Lliga Nacional Juvenil, on el centre d'esports comença a defensar el lideratge. També passarem per la Roureda, on el Sergi Parc viu en aquests instants l'acte d'entrega dels trofeus dels Campionats de Catalunya universitaris en la modalitat de futbol i de rugbi. Parlarem també de tenis taula i al final del programa ens visita el Miquel Borràs, el president de la Unió Ciclista Sabadell, abans del 49è trofeu Joan Escolà i el 90è Campionat de Sabadell de Ciclisme que s'organitza aquest cap de setmana.
I fora de l'hotel?
Fora de l'hotel, a Itàlia han quedat suspeses totes les competicions esportives que no es puguin disputar en un recinte tancat. Entre les proves damnificades n'hi ha 4 de ciclistes: la Tirrè Adriàtic, la Milà San Remo, l'Estrade Bianchi i la Volta a Sicília. La Sèrie A, en canvi, es jugarà sense públic com a mínim fins al 3 d'abril. També es disputaran a porta tancada, recordem, el València-Atalanta de Champions i el Getafe-Inter. I la Real Sociedad torna a la final de la Copa del Rei 32 anys després de l'última vegada. El conjunt d'Imanol Alguacil en va tenir prou amb un gol de penal de Mikel Oyarzabal a Anduba per eliminar el Mirandés de segona divisió. El seu rival sortirà del Granada Atlètic, que juga avui a les 9, recordem, amb l'1-0 favorable de l'anada per als bilbaïns. I encara en futbol, l'exjugador del Barça, Ronaldinho Gaúcho, es troba retingut al Paraguai sota custòdia policial després de la detenció cursada per la fiscalia d'aquell país contra ell i el seu representant i germà Roberto de Assis. El motiu: haver entrat al país amb passaports falsos. I encara a l'òrbita blaugrana, en aquest cas el Barça de bàsquet, va remuntar ahir 11 punts de desavantatge a la pista de l'Alba de Berlín per acabar guanyant per 80-84 gràcies als 17 punts d'Àlex Abrines. És la 8a victòria consecutiva dels de Pesic a l'Eurolliga, ara tercers i empatats amb el Real Madrid. I un últim apunt en waterpolo: l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final a 8 de la Champions després de la victòria d'ahir per 12-6 a la piscina de Sant Sebastià contra el Lladran de Montenegro. Els de Xus Martín segueixen liderant el seu grup.
I a les xarxes socials.
Avui ens mirarem una mica al Malik. Gràcies per haver fet possible que ahir a la tarda arribéssim als 15.000 seguidors a Twitter. Si no en seguiu encara, mal fet. També ho podeu fer a Instagram, on estem, per cert, a punt d'arribar als 3.000.
De quin partit no estarem pendents?
9 de la nit, segona regional valenciana, duel entre el Playa Santa Pola City B i l'Sporting Dolores.
Avui celebra el seu aniversari.
Aniversaris en plural. Avui hem de felicitar una waterpolista nord-americana, ex del club, Kylie Noichul, dos ex-arlequinats, una ex-arlequinada, Vicky Losada, i un ex-arlequinat aquesta temporada, Alberto Leira, i un arlequinat actual, el central Grego Sierra.
Busca'ns a Instagram. Ens podràs trobar a @radiosabadell. Trying to run that game, it sounds so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Said a boss last night, buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax?
Cinc minuts i mig per sobre del punt de les dues del migdia. Engeguem avui l'Hotel Suís d'avui dijous 5 de març del 2020 amb un nou entrenament al Centre d'Esport Sabadell, ahir a la Nova Creu Alta, avui en aquest cas a Sant Oleguer, per seguir preparant el partit d'aquí a poc més de 48 hores contra l'Espanyol B a la ciutat esportiva Dani Harke, el desplaçament també més curt de la temporada. Recordem que només poc més de 20 quilòmetres, 22, segons el Google Maps, separant tots dos estadis. Les oficines del club, com s'ha anunciat fa uns minuts via Twitter, tornen a obrir avui de 4 a 8 del vespre per seguir venent aquestes 200 entrades a un preu de 15 euros que té a la seva disposició el Centre d'Esport Sabadell pels aficionats arlequinats. Segons les últimes dades que ens ha facilitat el club, se n'han retirat ja unes 90, pràcticament la meitat. Per tant, bon ritme a dos dies vista d'aquest partit. Veient també desplaçaments massius d'aquesta temporada, sense anar més lluny, l'última Olot, per exemple, el davanter del Centre d'Esport Sabadell, Boris Garros, té clar que tornarà a haver-hi majoria arlequinada.
I crec que serem més que els pericos. Hem d'intentar allà anar tots junts amb l'afició i sumar tots, remar com ho estem fent tota la temporada i treure els tres punts d'allà.
La predicció de Boris Garros, dient que hi haurà a la Dani Harke més aficionats amb la samarreta arlequinada, perquè hi haurà coincidència de colors, evidentment, que la blanquiblava a franges verticals de l'Espanyol. I una jornada més, al grup tercer de la segona divisió B, aquesta 28a, hem d'estar pendents dels duels directes. Fa unes setmanes teníem claríssim que aquest Espanyol B Sabadell hauria de ser un duel directe, però ara mateix trobem 10 punts de diferència entre tots dos equips. Sí que hi ha aquesta jornada, per exemple, un Lleida Esportiu Villarreal B, els de Molo, recordem, 600 a 6 punts del Centre d'Esports, i el Minisubmarí, una posició per sobre, 5è, a 3 punts del conjunt arlequinat. Queden 11 finals per arribar al final d'aquesta temporada al grup tercer de la segona divisió B, i segons Manu Lanzarote, qui per cert va signar pel primer equip de l'Espanyol, després del seu primer pas per Sabadell, és el moment ara, a 11 finals per acabar, de saber de quina pasta està fet l'equip.
Final, puede ser. No sabíamos cuándo lo íbamos a perder, si aguantaremos hasta el final. Yo creo que ahora se debe demostrar el equipo que somos y si estamos preparados para jugar el playoff, para ser campeón o para nada más.
Veurem si per res més es quedarà finalment l'Espanyol B, un equip que es va arribar a situar, ho dèiem al principi, just per darrere del Sabadell a la classificació, però que ara encadena una ratxa de 7 jornades consecutives sense guanyar, i especialment alarmant va ser l'1-5 de la darrera jornada contra l'Olot, una de les golejades de la temporada. De fet, crida l'atenció, com dèiem al principi, que està sent una temporada de ratxes. També una temporada de ratxes, sobretot els rivals del Centre d'Esports Sabadell, perquè els garrotxins, quan van visitar fa 15 dies el municipal d'Olot, portaven, i de fet porten ara, 8 jornades consecutives sense perdre. A Llagostera, l'últim rival, du ja 10 setmanes seguides sense guanyar, tot i el punt que va esgarrapar aquí a la Nova Creu Alta. Una temporada plena de ratxes, com diem, especialment els rivals del Centre d'Esports Sabadell. Ara, si li sumem aquesta del filial Perico, que repassem amb aquest informe, gràcies també a la veu de la Mireia Sanz.
Guanyar és molt complicat en aquesta categoria. Quantes vegades haurem escoltat aquesta frase en boca dels últims entrenadors que han passat per la Nova Creu Alta? I sí, tenen raó. Les xifres conclouen que sumar de 3 en 3 és molt difícil, però també ho és perdre. L'Espanyol B és el clar exemple que en una mateixa temporada pots encadenar dinàmiques molt positives i d'altres ben negatives. Les repassem.
Ratxes de partits seguits guanyant.
Entre la 12a i la 18a jornada, el filial Perico va enllaçar 7 victòries consecutives. Actualment segueix sent la millor ratxa de la temporada. Per darrere, amb 5, hi ha el Villarreal B i amb 4 a l'Andorra i al Castellón. Els orelluts, però, comptant el partit que van guanyar els despatxos contra el filial groguet. El topall del Sabadell d'Antonio Hidalgo és de 3 triomfs seguits. Ara fa poques jornades contra el Castellón, l'Atlético Levante i el València Mestalla.
Ratxes de partits seguits sense perdre.
Aquí les xifres es disparen. Els nous primers classificats en algun moment de la temporada han encadenat una ratxa de com a mínim 7 jornades seguides sense perdre. El Castellón, tornant a comptabilitzar aquest polèmic partit, no va conèixer la derrota fins a la 15a jornada a l'estadi Johan Cruyff. El rànquing el completen l'Andorra amb 12 partits consecutius sumant i el Lleida Esportiu i el Barcelona B amb 10. El centre d'esports, en canvi, ha arribat com l'Espanyol B fins a les 8.
Ratxes de partits seguits sense guanyar.
Comencem a mirar la part baixa de la classificació a mitges. Fins a 11 equips del grup tercer de segona B, més de la meitat, han enllaçat una mala dinàmica de 7 o més partits sense guanyar. La del València Mestalla és de 13 jornades ja. Però atenció, d'aquests 11 equips, 5 es troben actualment entre el primer i el desè classificat. Villarreal B, Lleida Esportiu, Andorra, la Nucía i Espanyol B. Una altra d'aquestes ratxes vigents és la del filial Perico, però Manu Lanzarote no se'n refia.
Equipo joven, ya sabemos cómo es. Tuvo una racha muy buena hace unas semanas, ahora parece que no consigue la victoria y viene de una dura derrota. Yo creo que eso es peor. Después de que le metan 5 en casa, vuelve a jugar en casa otra vez y va a ser un partido muy difícil.
El Sabadell Hidalgo, per cert, no ha estat més de 2 partits sense guanyar. Només el Castellón pot presumir d'aquest fet.
Ratxes de partits seguits perdent.
Aquí les xifres disminueixen notablement i afecten els equips que es troben en descens. L'Hèrcules és l'únic conjunt que ha encadenat enguany 5 derrotes consecutives, seguit del Badalona i el València Mestalla, amb 4. Dels equips de la part alta trobem el Cornellà, el Villarreal B, el Lleida Esportiu i l'Olot. Han patit 3 ensopegades seguides en algun moment de la temporada. I fins ara, només el Barcelona B i l'Ebro segueixen sense sumar 2 derrotes consecutives. 2 rivals, per cert, els quals encara s'ha d'enfrontar el Sabadell en el tram final d'una temporada de ratxes.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Doncs hem escoltat aquest informe amb la veu de la Mireia Sanz, sense anar més lluny, el Barça B. Recordem, pròxim rival a la nova Creu Alta del Centre d'Esports Sabadell. Serà, recordem, diumenge 15 de març a les 7 de la tarda per motius televisius. Però, com diem, moltes ratxes aquesta temporada al grup tercer de la segona divisió B, sobretot. Una de les que crida més l'atenció, aquesta de 13 jornades ja sense guanyar del València Mestalla. 14 es va estar sense perdre el Castellón a principis de Lliga, tenint en compte també amb aquest asterisc del partit guanyat als despatxos contra el Villarreal B, però molts rivals fins i tot d'aquesta part alta del Centre d'Esports Sabadell s'han arribat a estar fins a 6, 7, 8, 9 jornades seguides sense aconseguir el triomf. Un fet també que dona valor al que està fent l'equip d'Antonio Hidalgo aquesta temporada, com diem, a 11 finals per determinar quins seran els 4 equips que disputaran el playoff i també qui serà el campió d'aquest grup tercer de la segona divisió B. Com diem, temporada de ratxa, sens dubte, en aquest grup tercer de la segona B, i un dels qui també s'ha mostrat escèptic amb aquesta dinàmica de l'Espanyol B, que ha passat del dia a la nit, és Àngel Martínez, el capità. Apunta com a possible motiu la inestabilitat del primer equip com un dels motius, com diem, del tram que ara mateix està vivint i està travessant el filial Perico.
Passant d'un extrem a un altre, però com dic, al final ratxes, estadístiques, algun dia s'ha de trencar, esperem que no sigui dissabte, i per això treballarem. Sí que és molt curiós, no? Van agafar una ratxa increïble i ara estan en una bassa que bueno, se li està fent una miqueta llarga. També sí que és veritat que la situació que està vivint el club amb el primer equip, jo crec que també els afecta als nanos, però com et dic, concentrar-se en nosaltres, no esperarem res ni facilitats ni que aquesta ratxa ens ho pongui fàcil, sinó al contrari, esperem un partit molt dur, molt complicat, amb nanos que voldran capgirar això.
Doncs alertes posades a la plantilla del Centre d'Esports Sabadell, especialment també tenint en compte que el Llagostera venia amb aquesta mala ratxa a la nova Creu Alta i va aconseguir esgarrapar un punt, i sobretot tenint en compte que l'Espanyol B també ha estat l'únic equip capaç aquesta temporada d'encadenar 7 victòries consecutives, que es diu ràpid en una categoria com aquesta. I un Àngel Martínez que viurà dissabte una cita especial a la Dani Hart, que tornarà a la que va ser casa seva durant molts anys, arribant al filial, després al primer equip, on s'hi va estar 3 temporades, va arribar a jugar, de fet, a Europa, competició europea amb l'Espanyol. Per tant, una cita marcada en vermell al calendari pel migcampista gironí.
Són molts anys, moltes històries, molts companys, moltes temporades, allà a la ciutat esportiva, molts bons records. dels millors que tens, no? La il·lusió aquesta de jove, d'arribar jovenet i arribar fins al primer equip. Vas viure allà un somni i bueno, serà molt especial tornar allà.
Doncs una cita especial per Àngel Martínez, de la que va ser casa seva durant molts anys. Caldrà veure també els plans d'Antonio Hidalgo, ara que pot comptar al mig del camp amb el migcampista de Gironia, amb el capità, amb Àngel Martínez, també amb un Adri Cuevas ja recuperat i un Xavi Boniquet, que ha estat un dels preferits de l'afició en les últimes setmanes, com ens heu fet saber a través del hashtag MVP946. Això pel que fa a la informació del Centre d'Esports Sabadell referent a aquest partit que comença d'aquí a aproximadament 52 hores i 15 minuts, fent així el compte ràpid, és a dir, per fer-ho més fàcil, dissabte i no diumenge, a 6:45 de la tarda, des de mitja hora abans, des de les 6, ens hi posarem a la sintonia del Sabadell en joc amb el Roger Benet a les vies de so, també el Sergi Garcés, l'Adrián Arroyo, des de la ciutat esportiva Dani Harken, un dels desplaçaments més curtets de la temporada pel Centre d'Esports Sabadell, ara que comencem a encadenar també un tram amb rivals catalans, amb els rivals catalans d'aquest grup tercer de la segona divisió B.
Hola, sóc Antoni Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escolta Hotel Suís.
Un minut i mig per sobre del punt d'un quart de 3 de la tarda. Hem de seguir aquí en directe a l'Hotel Suís parlant de l'òrbita arlequinada del Centre d'Esports Sabadell, perquè a la Lliga Nacional el seu juvenil, el juvenil A, defensa per primer cop aquesta temporada el lideratge del grup 7è, després de la golejada al camp del Nàstic B i de l'ensopegada del Barça B de l'última jornada. L'equip de Miqui Lladó afronta aquesta 24a jornada amb 2 punts de marge respecte als Blaugrana i 4 sobre els juvenils B del Girona i l'Espanyol. Ara que s'ha aconseguit el més difícil, el davanter arlequinat Xavi Laborde demana seguir lluitant amb la mateixa intensitat.
Sortirem igual que sempre, a passar els punts, a treballar al màxim i la pressió final és la mateixa, perquè si abans volíem ficar-nos a líders, ara el que volem és mantenir el liderat. Per tant, la pressió és totalment la mateixa, però bueno, sabem que ara mateix apanem exclusivament de nosaltres i això també és un punt a favor i no hem d'estar mirant tampoc el que fan els rivals.
L'ascens a Divisió d'Honor del Sabadell està pràcticament a la butxaca, com venim explicant en les últimes setmanes, perquè queden només 33 punts en joc, 11 jornades, i l'avantatge respecte al tercer juvenil A és de 16 punts. Per tant, hauríem de perdre pràcticament tots els equips o els homes de Miqui Lladó d'aquí a final de temporada. El rival d'aquest dissabte a les 5 a Olímpia serà un Vilaseca, que sembla haver revifat també amb 4 victòries en les últimes 7 jornades. Laborde sap que aquest tipus d'equips que lluiten per no baixar també tenen el seu perill.
Sortien a mort perquè al final cada cop queden menys partits, com tu dius, estan allà baix i bueno, tot, allà baix també està tot molt igualat i saben que una victòria ara doncs els dona també molt aire i saben que han de començar a guanyar l'abans possible si no van acabar baixant. Per tant, doncs sí, serà un partit que nosaltres anem a totes perquè tenim uns objectius allà al cap i ells també tenen els seus objectius, per tant, els dos en juguem molt.
Un Vilaseca, això sí, tot s'ha de dir que ve de perdre per 3-0 al camp del Mercantil. Amb aquest triomf, l'equip de Carlos López ha agafat aire i ara té a 5 punts els tarragonins, que és l'equip precisament que marca el descens ara mateix. A 2 dels Blaugrana hi ha el Sant Andreu, pròxim rival del Mercantil, com diem, el Narcís Sala. Un duel directe també per allunyar-se del perill, com admet el defensa mercantilista Gerard Silvestre.
El nostre objectiu és adonar-nos del descens màxim possible i a partir d'aquí estem segurs que si nosaltres fem el treball de avançar amb el descens, adonar-nos de baix, que és l'objectiu principal, i a partir d'aquí al final els resultats, pues, és una lliga molt apretada i al final si nosaltres fem les coses bé, ja per inèrcia, pues, és possible que ens reenganxem, però l'objectiu principal ara mateix estem com estem i també com està enganxat a la classificació també per part de baix, l'objectiu és mantenir la categoria i eliminar-lo el màxim possible. opció per descens.
I si el Mercantil agafés una bona ratxa, no descanten fins i tot amenaçar la segona plaça de descens, que ara mateix ocupa el Nàstic Manresa amb 8 punts més que els graciencs. Els blaugrana encara han de jugar contra els del Bages o contra el Cerdanyola, que és el tercer millor A d'aquest grup setè de la Lliga Nacional Juvenil. Per tant, tot s'acabarà d'aclarir en les pròximes setmanes. Un triomf aquest cap de setmana tindria, a més, una triple recompensa. 3 punts per allunyar-se del descens, fer un petit pas cap a aquest ambiciós objectiu i, finalment, i com recorda Silvestre, arribar amb bona inèrcia de cara al gran derbi de la setmana que ve contra el Centre d'Esport Sabadell.
Sabem que el tenim aquí al cantó, el derbi, però ara mateix l'important és sumar els 3 punts de Sant Andreu. Ara mateix l'equip només pensa en el Sant Andreu, ja que no serveix de res pensar en el derbi si després perdem els 3 punts de Sant Andreu. I jo crec que si treballem dia a dia en els entrenos i ens concentrem en el Sant Andreu, al final la inèrcia també d'arribar al derbi amb una dinàmica positiva i amb quedaran 2 victòries seguides també és molt important.
Doncs repassem horaris d'aquest cap de setmana. Com hem dit abans, el partit entre el Centre d'Esport Sabadell i el Vilaseca començarà dissabte a les 5 a Olímpia. Mitja hora més tard, el Narcís Sala ho farà aquest Sant Andreu Mercantil i, com diem, última jornada abans del derbi de la setmana que ve a Arraona Marinals, que promet ser, com sempre, apassionant, sobretot tenint en compte també que el Mercantil va saltar Olímpia al partit de la primera volta disputat a territori del Centre d'Esports Sabadell. Fem la primera aturada per la publicitat en el camí avui en aquest Hotel Suís d'avui dijous 5 de març del 2020. A la tornada anem fins a la Roureda, on avui s'estan disputant i s'han disputat ja, de fet, algunes finals d'aquests Campionats de Catalunya Universitaris que enguany acull la ciutat de Sabadell. Ràdio Sabadell.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Som comerç, som entitats,
som cultura,
som esports,
som festa. A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
L'Institut Agustí Serra, escoltem
Ràdio Sabadell.
I tu, ja ho fas?
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Miss Worldwide, let's celebrate.
En directe, de nou aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 5 de març del 2020. Hem dedicat aquests primers minuts del programa a parlar del Centre d'Esport Sabadell, també del seu juvenil i del Mercantil. I a aquesta hora hauria d'estar finalitzant, si no ho ha fet ja, de fet, l'entrega de premis dels campions dels esports de futbol i de rugbi dels campionats de Catalunya Universitaris, que recordem, enguany organitza la Universitat Autònoma de Barcelona i que Sabadell també hi té un clar protagonisme com a ciutat organitzadora. L'acte està tenint lloc al municipal de la Roureda. Allà hi tenim el Sergi Parc. Què tal, Sergi? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
I em sembla que acompanyat, no?
Sí, estic acompanyat de la rectora de, com deies, la universitat organitzadora d'aquests 35è campionats de Catalunya Universitaris, la Margarita Arboix. Parlem amb ella primer, després, si et sembla, fem una mica de balanç d'aquests campionats. Margarita Arboix, rectora de l'Autònoma, què tal? Molt bona tarda.
Jo faig un balanç, com us podeu imaginar, molt positiu, perquè, primera, perquè l'Autònoma s'ha incorporat bastant bé amb tot el que són els campionats, i sobretot el faig molt positiu perquè el que s'està veient és un increment progressiu de la participació dels estudiants de totes les universitats en aquests campionats. Això vol dir que tenim estudiants que els hi preocupa i estan i fan de por, perquè al fi i al cap molts d'ells, alguns són professionals, no? I això jo crec que és un signe positiu. Jo no estic pensant en cap moment en el que fan les universitats americanes que paguen equips i tal per competir, no? Però sí que estic pensant en que això implica relació positiva entre universitats, que hi ha pues, el campionat i sempre pues, hi ha el pic entre una universitat i altra, però jo crec que és molt sana. I tot això el que ens indica és que estem socialitzant l'esport, que estem fent que l'esport sigui un element positiu en la nostra formació com a ciutadans, i per tant jo ho valoro molt positivament. I en aquest cas concret, que nosaltres aquest any hem liderat, valoro molt positivament com ens hem relacionat amb l'Ajuntament de Sabadell. Les instal·lacions de Sabadell són fantàstiques, estan molt ben equipades i, a més, ens heu mostrat en tot moment que sentiu que nosaltres som universitat de Sabadell. I per tant, tinc que donar les gràcies a la seva, diguéssim, a la seva autoritat, que és en aquests moments l'alcaldessa, però sobretot amb tots els companys i companyes que treballen amb aquestes instal·lacions, que han estat absolutament ajudant-nos en tot moment i que han sigut capdals perquè avui haguem tancat amb tant d'èxit aquestes campionats.
De fet, rectora, darrerament, jo diria que des de les dues bandes s'ha insistit en que la intenció, la voluntat és d'estretar aquests vincles entre l'Autònoma i la ciutat de Sabadell, i això és prou d'aquest fet, no?
Home, i tant. Vull dir, ahir mateix estava amb l'Autònoma juntament amb la Plana Major de l'Ajuntament i els arquitectes, etc., visualitzant la nostra col·laboració per edificis on podem estar ubicats l'Autònoma, treballen colze a colze amb la ciutat, i per tant puguem fer que aquesta ciutat es cregui d'una santa vegada que és una ciutat universitària.
Està clar. Per cert, aprofitant la benentesa i que tenim a la cantonada el 8 de març, un dia que serà evidentment de molta reivindicació, no? Jo em vaig quedar amb una dada el dia de la presentació d'aquests campionats, amb la qual es va donar a conèixer que l'any passat aproximadament un 46% de les participants d'aquests campionats eren dones, però sí que es va fer èmfasi en el fet que en les primeres edicions un 20% aproximadament.
O potser menys en les primeres edicions. O sigui, la dona s'ha anat incorporant, inclús avui hem donat els premis de rugbi de futbol, que sempre s'havien considerat molt esport d'homes. Bueno, últimament podem veure a la tele com les jugadores de futbol estan reivindicant el seu posicionament i estan fent uns partits de nassos, no? Per tant, jo crec que les dones es van incorporant. Bueno, són la realitat. Les universitats són fonamentalment femenines. L'Autònoma té més d'un 60% de dones estudiant. No estan repartides d'igual manera amb unes titulacions que unes altres, i per tant, per exemple, medicina o veterinària o totes les que són humanitats, tenim moltes més dones, i que ens n'anem al 70-80% de dones, i en canvi ja les estem patint més, estem amb un 15, un 16, un 17, o sigui que encara estem molt llunyà. Però jo crec que el que hem vist aquests dies amb l'esport aquí ens demostra que la dona s'està incorporant i que la igualtat cada dia més va prosperant i ens anem acostant més a la realitat de que són igual les dones que els homes.
I entenc que, no sé si manegen xifres oficials, però entenc que pel que vostè ha pogut comprovar de primera mà sí que s'està seguint aquesta tendència d'acostar-nos ja a la paritat i a la igualtat màxima, oi?
Sí, però a la universitat encara no. Encara no hem trencat ben bé el sostre de vidre. Perquè, per exemple, si nosaltres veiem el professorat i com incrementa el professorat en mesura que van pujant de grau, o sigui, de categories professionals, anem perdent dones. I així com quan acaben la carrera tenim un 60% dones i un 40% homes, al doctorat estem 53-54% dones encara, però en canvi ja quan comencem a pujar i arribem a catedràtics, l'autònoma, que està molt millor que la resta de Catalunya o que la resta d'Espanya, estem amb un 30% de dones a catedràtics, o sigui que encara ens queda molta, 29-30, vull dir que encara ens queda molta feina per fer, no?
Per acabar, rectora, i tornant sobre els terrenys de joc, no sé si ha acabat vostè ruixada de cava avui amb l'entrega de premis, perquè la veritat és que el principal objectiu d'aquests campionats són el de fomentar l'esport entre tota la comunitat, però evidentment també hi ha competitivitat, i la veritat és que hem vist a tots els equips celebrar-ho de valent els trofeus que vostè els ha pogut entregar juntament amb la resta d'autoritats.
Bueno, és que em sembla molt bé que ho celebrin. Jo estic molt contenta dels que hem sigut campions o subcampions, lògicament, no? I espero que ara els campionats d'Espanya facin un bon paper tots els equips, no? Que han sigut els seleccionats, perquè aquest any és el primer any que va el campió i el subcampió. I per tant, seran molts més els que competiran i espero que facin un bon... I entenc que Girona quan guanya, o la UPF quan guanya, o quan guanya la UB, perquè com són més, acostumen a guanyar més, no? Però realment jo estic orgullosa que després ara estiguin menjant tots junts aquí, no?
Ara toca paella i, evidentment, la deixem anar, que segur que hi ha gana a aquesta hora. Senyora rectora, senyora Arboix, moltes gràcies per l'atenció.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos sempre la paraula.
Gràcies. Doncs ja ho has sentit, Pau, aquest és el balanç que fa la rectora de la Universitat Autònoma, recordem, organitzadora d'aquests 35è campionats de Catalunya, i amb la qual, com ens deies, Pau, al principi, Sabadell ha tingut un clar protagonisme perquè, com a vila universitària, ha estat l'encarregada d'organitzar les modalitats d'esports d'equip. Avui mateix, aquí en el municipal de la Roureda, hem tingut les semifinals i finals de rugby tant masculí com femení, però paral·lelament a Olímpia s'han celebrat les finals de futbol, hem tingut en vol el pavelló de l'Oar Gràcia al carrer Bocaccio, futbol sala a Cal Balzac, voleibol i bàsquet al pavelló del Nord, en definitiva. Durant tota aquesta setmana ha tingut lloc aquesta jornada de les finals i, evidentment, amb Sabadell, doncs, gràcies a totes les seves instal·lacions, doncs, que ha tingut aquest clar protagonisme.
Sí, de fet, sí. Repassem marcadors de la jornada d'avui. A la final de futbol femení, la Universitat de Lleida s'ha imposat per 0-3 a la UB, i en futbol masculí, la Ramon Llull ha guanyat per 0-2 a la Pompeu Fabra. De rugbi, final de rugbi masculina, ha guanyat la Universitat de Girona per 10-17 a la UB, i en aquest cas la Universitat de Barcelona ha guanyat per 15-0 a la de Girona a la final femenina. Per tant, també són els resultats que s'han donat. Deia, Sergi, que ara estan amb la paella, no?
Sí, ara toca paella per fer pinya, per fer comunió entre totes les universitats. I a més, Pau, només un detall més. Recordem que el campió i el subcampió d'aquests campionats de Catalunya en aquests esports d'equip aniran als campionats d'Espanya aquest mateix any. Per tant, fomentar l'esport, però també competitivitat, i a més amb aquesta recompensa de poder competir contra la resta d'universitats espanyoles.
Sí, i a més, com diem, tota aquesta competició que s'ha pogut seguir, també gràcies als companys de la xarxa, amb la xarxa de televisions locals i també la plataforma xarxa. Sergi, que et deixem, si vols gaudir una estona també de la paella. T'esperem ja més tard a la redacció.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Tres minuts i mig per sobre del punt de 2:45 de la tarda. Hem repassat aquesta cloenda dels campionats de Catalunya universitaris en les modalitats de futbol i de rugbi, que s'ha celebrat en aquest cas en aquest últim esport al municipal de la Roureda, i no ens movem d'allà perquè l'equip masculí del Sabadell Rugby Club pot certificar dissabte matemàticament l'accés al playoff de la primera catalana. Ho hauran de fer, però, en un duel de molta altura, perquè els homes de Fran González, segons a la classificació, reben en aquest mateix escenari, com diem, a la Roureda, un Mataró que és el líder invicte de la categoria. 8 victòries en 8 partits porten els mataronins en aquesta segona fase de la competició. El Sabadell Rugby Club, per la seva banda, apareix just per darrere a la classificació amb 2 derrotes, però els arlequinats venen de guanyar el filial del Poblenou per 17-21 amb el temps complet. Ara volen retallar diferències a 3 jornades per acabar la fase regular. Josu Quintana, jugador de l'equip, admet que és un duel que té molts números de repetir-se a les eliminatòries pel títol.
No és definitiu per res, perquè la Lliga encara queden 3 partits, però sí, ens ho tomem perquè és un rival directe i si guanyem traiem punts al primer i nosaltres puntuem. 2, perquè és un rival que segurament, no sé si matemàticament està classificat, però segurament ens el trobarem a la semifinal o a la final, i perquè és un equip que ha demostrat un gran nivell i aleshores si guanyem o fem un bon partit, no guanyar, sinó també fer un bon partit, i si no guanyem, doncs mira, traiem coses per de cara a la semifinal o a la possible final i demostrar que sí, que podem fer coses molt bones.
I serà un partit especial per Quintana, que per motius laborals ha de deixar l'equip temporalment fins a l'hipotètic play-off contra el Mataró. Espera marxar per la porta gran, però confia plenament en les capacitats dels seus companys quan ell no hi sigui.
Per feina de marxar, és el que hi ha, estem en un esport que encara és amateur, i la veritat és que sí, és l'últim partit de la fase regular per mi, però això no vol dir que no. L'equip, confio plenament en l'equip, tenim un equip amb molts jugadors que poden jugar en múltiples posicions i clar que per mi seria perfecte anar a treballar fora de 2 setmanes amb l'equip classificat, amb una victòria i estar ja treballant, deien al WhatsApp que tot funciona bé.
Doncs aquest Sabadell Rugby Club Mataró començarà a les 7 de la tarda a la Roureda. Per la seva part, el FEM Vallès, aquesta fusió sabadellenca i granollerina, visita el mateix dissabte a 4:45 al CUE de la segona catalana femenina, un Catalunya Central amb molts problemes d'efectius en els últims compromisos. Anna Pallarès, jugadora d'aquest Sabadell Rugby Club, millor dit FEM Vallès, prefereix que vinguin amb 15 jugadores.
El problema no és que sigui un partit més de tràmit o no, és que el Sabadell femení tenim un problema, i és que sempre que juguem amb menys gent davant ens confiem massa. Llavors prefereixo que vinguin 15 jugadores i jugar un partit de 100 que no haver-me de preocupar perquè vinguin menys persones. Però bueno, l'important és jugar. Mentre no s'anul·li el partit, jo el que sigui.
A més, recordem que el FEM Vallès ve de descansar l'últim cap de setmana i la setmana anterior havia de jugar al derbi contra les Carboneres de Terrassa, un derbi que es va anul·lar finalment precisament per aquest mateix motiu. Les de Rubén Montes, segones, estan matemàticament classificades per aquesta final que disputaran d'aquí a 15 dies contra el líder, contra el FEM Rugby. Per tant, com diu Pallarès, tot enfocat ara mateix de cara a aquest últim partit de la temporada.
El principal objectiu ara és utilitzar tots els entrenaments i els partits per preparar la final. Ja ens va passar la setmana passada aquesta, que van tenir descans, i l'altre, que havien de jugar contra Terrassa, que no es van poder presentar. Llavors, portem ja un parell de setmanes que no estem jugant i necessitem jugar ja.
Doncs recordem aquesta doble ració de rugbi del cap de setmana, dissabte a 4:45 de la tarda, el duel entre el Catalunya Central i el FEM Vallès, aquí a casa, aquí a Sabadell, dissabte a les 7, el Sabadell Rugby Club Mataró, segon contra primer d'aquesta primera catalana masculina de rugbi.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
I abans de parlar de ciclisme, que tenim ja esperant per aquí el Miquel Borràs, el president de la Unió Ciclista Sabadell, hem de fer també un apunt de tenis taula, perquè a la Divisió d'Honor el panorama del Club Natació Sabadell s'està esclarint, i de quina manera, després del triple desplaçament que va jugar l'equip el passat cap de setmana. El balanç s'ha saldat amb 2 victòries i 1 derrota, i això ha permès als nedadors, de moment, sortir per fi del descens. Des del passat 1 de desembre, que el club estava ben ficat en aquesta zona perillosa de la classificació. Per aquest motiu, el palista Pere Abeix reconeix que necessitaven treure el cap d'una vegada, tot recordant també que encara queda molta feina per fer.
Amb 9 victòries, si tens el gol favorable, en principi la història diu que et salves, no? Per tant, encara ens en falten 2 i no seran gens fàcils, però bueno, és veritat que ens feia il·lusió sortir de les 3 places de baix, i bueno, no, creiem que no ens mereixem estar en aquesta situació i era important doncs sortir, no? I veure'ns ja en una situació diferent, tot i que sabem perfectament que això no s'ha acabat.
Res està fet, i més si tenim en consideració que els 2 conjunts que marquen el descens han jugat menys partits que el club. Al marge, però, és de 4 punts respecte al Termotur Calella i al Francisco Pomares d'Elx, de qui el Natació Sabadell es va desfer per un contundent 0-6 en el primer dels 3 duels del passat cap de setmana. Va ser la victòria més important per donar-se contra un rival directe, però no tan meritòria com l'aconseguida davant el tercer classificat, el Cartagena, per 2-4. Així l'analitza Beis.
és una victòria dels equips de dalt, que en principi no hi compta, però sí que és veritat que a vegades aquests equips, un cop ja han fet la seva feina, doncs, per exemple, l'Anada ens va jugar un hongarès que pràcticament ha jugat 4 o 5 partits i prou, i en tenim la mala sort del que ens va tocar a nosaltres, i ara, per sort, a la tornada doncs, no l'han fet jugar. Ara, aquestes alçades de la Lliga, pot passar això a vegades, que equips que estan a sobre, doncs, a la millor, doncs, posen altres jugadors, que, bueno, com els dos jugadors bons que van jugar han guanyat la majoria de partits.
La derrota, la més previsible, en aquest cas, va arribar a la pista del líder, el Tranvia Múrcia, per 4-2, però, això sí, els nedadors van estar a punt de donar la sorpresa. Ho explica Beis.
Els líders, i que més a més estrenaven fa poc, han pitxat un hindú, i tot i així el Ferran va tenir 3 pilotes de partit per guanyar-lo el seu, que ens podíem haver costat el doble, i en un altre partit també el Fernando anava 2-2 i 5-3 guanyant, vull dir que podíem haver guanyat aquests dos punts i emportar-nos el partit, no? Però bueno, això ja se sap que l'esport és així, i a vegades surt a favor i a vegades doncs no, però hauria sigut una victòria importantíssima contra els líders.
El que està més que demostrat és que el rendiment de Fernando Melquianus, fitxat fa unes setmanes, s'està amortitzant a la perfecció. En el desplaçament a terres valencianes i murcianes es van dur 5 dels 6 partits que va jugar el palista indonesi, que fins ara havia jugat només a Primera Nacional. Al seu lloc l'estava ocupant el també indonesi David Jacobs, que no va jugar aquest cap de setmana ni a Elx, ni a Cartagena, ni a Múrcia. El pròxim enfrontament del Club Natació Sabadell no tindrà lloc fins al proper 21 de març, però serà un duel clau per la salvació, ja que el rival serà el Borges, amb 2 punts menys que els nedadors i situat just per sobre del descens en aquesta divisió d'honor masculina de tenis taula. 3 minuts per arribar al punt de 3:45 de la tarda. Fem l'última aturada per la publicitat i de seguida tornem en directe per parlar d'aquest 49è trofeu Joan Escolà i el 90è campionat de Sabadell de ciclisme, que organitza com cada any puntualment aquest cap de setmana la Unió Ciclista Sabadell.
Saps què passa a Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58 a l'alçada de Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
A punt d'arribar al punt de 3:45 de la tarda, en directe aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 5 de març del 2020. I com cada any, quan s'apropen aquestes dates ja primaverals, i més amb aquesta calor dels últims dies, amb aquestes temperatures, sembla ja primavera i no hivern, afloren també dues proves ciclistes clàssiques, molt clàssiques a la nostra ciutat. D'una banda, aquest 49è trofeu Joan Escolà, i de l'altra, el 90è campionat de Sabadell. Totes dues proves se celebren en aquest cap de setmana, com sempre, amb aquest final espectacular a la carretera de Prats, a tocar del municipal de Cal Balsà, que allà s'hi aplega molta i molta gent. I avui tenim aquí a l'estudi per parlar, entre altres coses, d'aquestes dues cites, el Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista Sabadell. Què tal, Miquel, com estàs? Molt bona tarda.
Bé, gràcies.
Tot a punt o què?
Sí, tot a punt. Salvant pues, que pugui sortir algun entrebanc de petita escala, diguéssim, però tot a punt, sí.
Perquè això és un treball de mesos enrere, eh? Contratemps ara els justos, en aquest cas, no, Miquel?
Sí, no, vull dir, contratemps no contem que n'hi hagi cap, però bueno, sempre pot sortir alguna petita escletxa que et pot complicar la vida, però no ho espero pas.
Avui parlàvem amb l'Antonio Soler, també un dels organitzadors d'aquests dos trofeus, i ens deia... aquesta edició, fins i tot amb un punt d'overbooking, no? Heu hagut de tancar les inscripcions abans d'hora. Per què? Què està passant?
Bueno, s'han tancat, no és habitual, eh? Vull dir, sempre es tanquen pues, normalment el divendres. Normalment el divendres, i llavors pues, aquest any, degut a que a França principalment s'han anul·lat curses pel tema aquest del virus que corre per tot el món, doncs aquesta gent, aquests equips francesos, pues, han vist la possibilitat de venir corrent aquí. I bé, doncs aquests, si n'hi ha 5 o 6 que han vingut de França, que tots porten entre 7 i 10 corredors, pues, esclar, han omplert el pot i aquí s'ha acabat. Vol dir que tots els que van voler ahir apuntar-se en aquestes curses, pues, no ha pogut.
Massa tard ja.
Sí, han fet tard.
Ens deien que fins i tot algun equip de Mònaco que s'havia interessat.
Sí, no, aquest està inscrit. De Mònaco, de Nice, llavors hi ha un d'aquí de Tocana a Marsella, d'aquí a la vora la frontera també. N'hi ha 5 o 6 d'equips. Andorra també hi ha un equip. Esclar, aquest no té res a veure amb França, però bueno, també ha vingut.
Sí, de fet, ho dèiem al principi del programa, no? A Itàlia s'han hagut de suspendre la Milà-San Remo, la Tirrea Adriàtic, l'Strade Bianchi, la Volta a Sicília, per exemple, també. Proves, evidentment, d'una altra magnitud, no? Que juguen a una altra lliga, però que demostren ja un símptoma de dir estem amb aquests problemes a països i els equips s'interessen per venir a d'altres llocs.
Clar, inclús hi ha hagut algun equip de la categoria que en diuen continental, que són professionals ja, i és clar, no poden córrer amb aquestes categories perquè no està establerta així la normativa, no? Vol dir que si no haguérem tingut inclús algun equip de continental.
En aquest sentit, per part vostra de l'organització, no sé si també amb tranquil·litat de moment en aquest sentit, no? Ens deia també l'Antonio, no? La Federació Catalana, de moment, a més un comunicat, diu tot endavant, no?
Sí, no, la Federació Catalana, com que vam consultar, està clar, vull dir, és lògic, no? A més, és la primera cursa de la temporada, vol dir que no hi ha cap experiència anterior de que s'hagi passat alguna cosa. I la federació van dir, no, nosaltres aquí no tenim cap avís que s'hagi de suspendre cap cursa, per tant, tot això va endavant i aquí se celebraran amb tota normalitat.
Hem parlat d'aquesta anomalia, no?, que està envoltant el món del ciclisme en les últimes hores, de fet, perquè hi ha molts equips que, per exemple, han dit que ja... no reprendran la seva activitat fins a la Volta a Catalunya, que la París-Nice no hi aniran aquest cap de setmana. Estarem pendents també de saber què passa amb l'equip de David de la Cruz, amb l'equip del Sabadellenc, el Team Emirates. En qualsevol cas, centrem-nos en aquest Joan Escolà, en aquest campionat de Sabadell, perquè estem parlant també, Miquel, de proves molt, molt, molt consolidades, eh? Cada any segurament repetim aquesta pregunta, però clar, quan tenim un campionat aquí a Sabadell que arriba a les 90 edicions, que estem parlant que es mou colze a colze, ni que sigui amb aquesta etiqueta de prova de gana amb la Volta a Catalunya, estem parlant de proves molt i molt consolidades ja, eh?
Sí, és una prova en la que hi ha 90 edicions, no es diuen de qualsevol manera, vull dir que són més de 90 anys, bueno, més ben dit, des de l'any 24 que es va fer el primer campionat a Sabadell, pues que s'ha anat fent, salvant la distància pues de la, quan hi va haver la Guerra Civil i tal. Però 90 edicions és de les proves, no parlem de la Volta a Catalunya, perquè és una altra lliga, això, no? Però és de les més antigues, però no dic potser la més antiga, que s'està conservant en el calendari català. I crec que és, no sé si les 5 o 6 d'Espanya.
Déu-n'hi-do, per tant, nivell, eh? En aquest rànquing, com diem, el campionat de Sabadell, anem a posar una mica d'ordre també. El campionat de Sabadell, aquesta 90a edició, se celebra diumenge, en aquest cas, a les 9 del matí, l'arribada prevista cap a les 12, amb un recorregut de 120 quilòmetres, prou tancacames, no? Veient una mica el perfil, sí. puja-baixa.
Sí, és un itinerari, un circuit que ja l'anem repetint de fa uns quants anys, i és un circuit, pues, ja ho has dit, trencacames, i que no hi ha cap pujada molt forta, però déu-n'hi-do els trossos que hi ha de tobogan, algun una mica fort, perquè, clar, pugen per allà a Monistrol de Calders, i allò també és una pujadeta que no són dures, perquè aquests tios que corren aquí...
Estan preparadíssims.
Sí, estan preparadíssims, vol dir que no fan, la majoria no fan res més que ciclisme. És clar, és l'esglou anterior a passar professional, no? Que n'hi ha que no poden passar perquè per desgràcia, no hi ha gaires equips. Però... Bueno, però...
No passa res, Miquel. T'hem enganxat aquí amb el mòbil. No passa res. Les coses de les tecnologies d'avui dia.
Masses problemes es posen. Doncs vull dir que això és una prova en la que és bastant dureta, perquè és un trencacames, tal com hem comentat. Però bé, no crec que sigui cap inconvenient per cap dels corredors que hi participen.
El dia abans tenim el trofeu Joan Escolà, a punt d'arribar ja a les 50 edicions, l'any que ve.
Sí, l'any que ve 50.
Dissabte, a 3:45 de la tarda, l'arribada prevista més o menys a les 6, estem parlant de 100 quilòmetres aproximadament, 103 quilòmetres.
105, sí, aproximadament.
Per tant,
sí.
Ni que sigui un puntet menys de duresa, no, en aquest cas.
Sí, a més també. Però també ens n'anem per la part de dalt, d'aquí del Vallès, toquem quasi bé, no toquem el Bages també, però no és, podríem dir, tan dura com el campionat de Sabadell, però Déu-n'hi-duret també, i Déu-n'hi-duret el que corren aquesta gent, perquè surten a les 3:30 i a les 6 ja arriben.
Visto y no visto, que es diria
sí,
en castellà.
Són 103 quilòmetres, però fan uns promitjos molt alts.
Espereu a plegar també molta gent veient les anteriors edicions, sí, no? A la zona de la carretera de Prats.
Sí,
si sol...
bueno, sempre hi ha gent, el que passa que jo m'agradaria que en vingués més. Vull dir, m'agradaria que, parlant una mica així, una mica d'humor, és que hi haguessin bufetades per poder-ho veure. Sí, home, vull dir que a l'organitzador ens costa molt això. Nosaltres és una tasca per muntar aquestes dues curses que ens ocupa diversos mesos, ja portem treballant amb això. Cada vegada és més complicat, cada vegada hi ha més exigent.